El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà Omega Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i bordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, a segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranya si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a l'Anem a la muntanya. Avui, un dilluns una mica típic, perquè és mig festiu, mig feiner, perquè he anat per l'autopista aquest matí i no hi havia ningú.
No em diguis que has pagat.
Vés-hi demà, vés-hi
no, no,
demà.
No, agafo la P7 i no pago.
Demà tothom a les 12 allà a l'autopista, eh?
Demà hi aniré, demà sí que hi aniré. Almenys de fot a merder, no?
Home,
fot una mica merder.
I tant, i tant.
Doncs això, avui, un dilluns mig festiu, poc estem disposats a fer-vos passar una bona hora d'allò més entretinguda. I per complir aquest objectiu, avui l'estudi fa patxoc, eh?
Sí, sí, tenim aquí una gentada, eh?
Fa dies, Teresa, que no tenim tanta gent a l'estudi.
No, no puc estar aquí sola.
Avui... No, no, no tinguis por, no tinguis por, no tinguis por. Perquè a part de les seccions habituals, que ja estan tots els nostres col·laboradors aquí, tindrem el Pep Ui de Molins, que ens parlarà de les seves guies que fa de BTT, no m'equivoqui, és això. I també tindrem l'Albert Pèlex, geògraf i professor de la Universitat Autònoma de Bellaterra. Que a part d'entrevistar-lo, jo li diré si em deixa passar algun curs per la patilla, que ja que el tinc aquí, se n'ha aprofitat aquesta oportunitat. Ara, en aquesta vida es pot negociar.
Tothom té un preu, no?
I tant, i tant. Doncs sense entretenir-nos més, ja tenim el Toni Verdaguer aquí a punt, oi, Toni?
Ja estic a punt, ja fa estona. Sí,
de què ens parlaràs avui?
Avui farem una mica de conya sobre els ecoturistes.
Perfecte, perfecte. Doncs Josep, quan vulguis música, i Toni, ja pots començar.
Sí, avui farem una mica de conya dels ecoturistes. Tots sabeu que cada any milions de persones surten de casa per visitar els Alps, els parcs nacionals dels Estats Units, la selva brasilera, l'Himàlaia, la gran barrera de corall australiana, Zimbabwe, alguns tontets van a matar elefants a Botswana, i fins i tot hi ha algú que va a Aigües Tortes i fins i tot al Turó de l'Home. Qualsevol lloc, mentre no sigui casa seva. Se'n diuen turistes, i per molts aquesta activitat, el turisme, se'ls ha convertit en imprescindible socialment. Per molts, si com a mínim un cop l'any no fas un viatge a algun lloc exòtic, no ets ningú. En conseqüència, milions de persones van amunt i avall pel planeta durant uns dies concrets de l'any, sobretot el mes d'agost, per complir aquest formalisme social del viatge. I són tants milions que s'han convertit en els més grans erosionadors de la història. Com era de preveure, com que tothom viatja, hi ha hagut reacció contra el turisme massiu. Coartada, el turisme conscienciat, el turisme que té en compte la salvaguarda del medi ambient, el turisme ecològic, el turisme verd, l'ecoturisme. L'ecoturista ha d'evitar iniciar o participar en processos d'erosió i de contaminació. Què vol dir això? Vol dir no encendre focs, ni deixar la llauna de sardines i la bossa de plàstic tirats per terra. Vol dir no caminar més que per camins ja fets, per evitar així l'erosió. Vol dir no donar menjar als animals salvatges, perquè el canvi de dieta els pot provocar malalties, i en llocs amb molt turisme pot fins i tot impedir que els cadells aprenguin a procurar-se el menjar de manera autònoma. Vol dir també no fer safaris fotogràfics, ni dels altres que dèiem dels elefants, com aquests que es fan a Kènia, a Kènia o a altres llocs de l'Àfrica, on els turistes assetgen els lleons que, horroritzats davant de l'homus turísticus, s'amaguen entre els matolls. Com que s'amaguen i no surten de darrere els matolls, els exemplars d'homus turísticus donen gas als 4x4 i fan ressonar els motors per fer-los sortir a l'esplanada i així, finalment, fotografiar-los. Sense fotos, l'homus turísticus no és res. L'ecoturisme va començar a principis dels anys 80 als Estats Units com una manera de viatjar conscient de la problemàtica mediambiental. Era una reacció contra el turisme banal i irresponsable. Però no hi ha cap mena de dubte que, a més de ganes per ser responsable amb la natura, hi havia ganes de diferenciar-se, d'allunyar-se del turisme vulgar, amb pantalons curts, color fúcsia, camisa amb palmeres i ulleres de sol de color carbassa. És l'època de la qual arrasa als Estats Units la cadena de boutiques Banana Republic per turistes conscienciats. És la versió espanyola de la qual són els Coronel Tapioca. Fem una petita pausa musical i continuem. L'any passat es va celebrar un congrés sobre ecoturisme que dona xifres ben significatives. Des del 1990 l'ecoturisme ha augmentat un 30%. Els països on l'increment és més notable són el Canadà, els Estats Units i Austràlia. En aquest país l'ecoturisme representa ja el 18% de tot el sector. Europa també avança. Veure el falcó pelegrí a les illes Frisones, veure els búfals a Polònia o salvar la tortuga no sé què a la reserva no sé quants s'ha convertit en espectacles amb tants afeccionats com les corrides de toros fa 60 anys. En poc temps, l'ecoturisme s'ha demostrat una forma de turisme tan nefasta com les altres, perquè els primers 4 ecoturistes, diguem-ne purs, s'hi han afegit de seguida milers d'ecoturistes perquè toca. L'ecoturista perquè toca, per distanciar-se del turista vulgar, busca espais, zones, comarques que siguin verges. Com més virginals, millor, per entrar en contacte amb l'autèntica natura, segons diuen. Que arribi a creure's en la possibilitat, a aquestes alçades del segle XXI, de trobar llocs on no hi hagi anat gairebé ningú, és prova realment d'un coeficient mental poc fiable. I això és tot, amigues i amics. Aquesta és l'editorial del dia d'avui. Fins a una nova emissió. Adéu-siau. Doncs bé, la frase d'avui, la frase famosa, el proverbi, etc., fa una mica també, intenta parlar també una mica dels ecoturistes. I diu així, és de Jonathan Swift, escriptor irlandès, que deia: la majoria de persones són com agulles, els seus caps no són pas el més important. Jonathan Swift.
Molt bé, moltes gràcies, Toni. Gran frase, eh? Sempre me les apunto, eh?
T'ha agradat? Llavors els poses al Facebook?
Els poso al Facebook i la gent me les comenta, molts cops.
Però no, no te'n... No t'oblidis mai de posar l'autor, eh?
No, i quan diu no les trec, jo sempre dic, llegeixo molt això, no dic que els trec d'aquí. faig una mica trampa.
Molt bé.
I ara fem... Ara, moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve.
La setmana que ve, sí.
Moltíssimes gràcies. I ara fem un petit déjà vu en el programa i tenim una persona que l'any passat estava aquí, el Ramon. Hola, bona nit, Ramon.
Molt bona nit.
I ens presentarà el següent personatge. Endavant, Ramon, quan vulguis.
Sí. No, abans que res, ara que arriba la Teresa, l'altre dia em va renyar perquè vaig anar amb el xerranca. Després, el dijous, ens van convidar els del Tal com Raja i de fet, estic agafant gust en aquest lloc de la taula, perquè cada cop m'he segut aquí i ja estic agafant l'orientació de l'estudi.
Però tinc raó o no? Vas a d'altres, però aquí no venies cap vegada.
Ja hi soc, ja he arribat.
O perquè ara et veus obligat perquè hi ha certes persones.
Bueno, no, i molt content, molt content de venir. I és això, també n'ha acompanyat.
El faràs posar vermella com la pretes, eh?
No.
No, que no el toco, eh? No. Núria, tranquil·la.
No, que estem... És això, que estem molt ben acompanyats del Pep Ull de Molins, que ens ha vingut des del Cuber, tot i que no hagi vingut avui des d'allà, però ell viu al Cuber. Bona nit, Pep.
Bona nit, què tal?
Doncs això, que ell és del Cuber i un gran amant de la BTT, entre d'altres modalitats muntanyenques.
Sí, de la bicicleta en general, no? I de la muntanya, també.
I doncs això, amb el Pep ens vam conèixer fa... com aquell que diu, 4 dies, i el dir-me això que feia alguna guia BTT, doncs dic, hosti, has de venir a la ràdio, i primer havia de ser per telèfon, i al final ho hem pogut combinar,
i... Sí, al final, sí. Al final...
I sempre millor així cara a cara que no pas.
Sí.
Doncs res, d'això, parlar un moment de la guia última que has tret, que la vas presentar just abans de Sant Jordi, oi?
Sí, fa un mes i mig així que va sortir, i bueno, és la del Priorat aquesta vegada.
I
vaig començar amb la de la Ribera d'Ebre, també amb la mateixa editorial, Cossetània, de Valls. Uh-huh. I bé, després de la Ribera va seguir la comarca veïna, que és del Priorat, i ara estic treballant ja amb la tercera, que és la del Tarragonès, amb la mateixa línia també de format i de col·lecció també.
I com està estructurada aquesta guia? Com per rutes?
Sí, bé, totes les guies d'aquesta col·lecció tenen 17 itineraris. Uh-huh. Amb el mateix nombre de pàgines per tema de maquetacions i això. Llavors, bé, jo el que faig, agafo la comarca en general i faig una mica un croquis de per on poden anar els trets, sobretot basant-me en el tema de poblacions, i això per mi és obligatori, que surtin totes les poblacions, la majoria de llocs característics que tinguin a veure amb temes culturals, ermites, interessos naturals, etc. I a partir d'aquí, doncs, va anant sortint la trama de quilòmetres i quilòmetres que arribes a fer, doncs, per escriure una guia d'aquestes, no?
Mm-hmm. I cada ruta, més o menys, quina distància té de...
Aquestes guies estan dirigides a la majoria del públic, llavors hi ha tres nivells diferenciats. Hi ha el nivell 1, que és bàsicament per tothom, són normalment rutes així molt assequibles, planes, sense massa desnivell. Després hi ha el nivell 2, en el qual ja hi ha una mica més de desnivell i potser una mica més de tema tècnic. I el nivell 3, que ja és bastant de desnivell, i bueno, a vegades surten senderons també, o corriols, no sé, allí li diem senderons. La del Priorat en concret és una guia bastant dura, perquè ja sabeu que el Priorat és com ho defineixo jo aquí, agafes un foli i el deixes anar en un puesto, i tal com queda el foli, doncs queda, és la comarca del Priorat, no? Llavors, clar, és un puja-baixa constant, i clar, de nivell 1 sembla que n'hi ha, dels 17 només n'hi ha 2.
També pugeu cingles o no? Perquè allà Déu-n'hi-do...
Home, els dos últims itineraris de la guia és precisament la volta al massís del Montsant, amb la qual cosa, doncs, sí que fas bastant de corriol i cingleres, no? Uh-huh. I algun altre recorregut que passa per la part de dalt, no? O sigui, travessa el Montsant de punta a punta també.
Uh-huh. Són excursions que es fan en un dia o...?
Sí, la majoria les pots fer en un dematí. La majoria d'itineraris van entre els 20 i els 35 quilòmetres. El que passa és que aquí al Priorat la mínima de desnivell acumulat acostuma a ser de 800 metres. Llavors, clar, si no estàs una miqueta acostumat a sortir amb la bicicleta un cop a la setmana o així, doncs ho pots passar...
De tota manera, de tant en tant us deveu carregar la bicicleta a l'espatlla, oi?
En aquesta guia en concret hi ha dos llocs que t'has de carregar la bicicleta perquè és que no hi ha més alternativa. Clar, això és una altra cosa que miro també a l'hora de fer les guies, que siguin passos doncs, que es puguin fer relativament bé i que la majoria d'itineraris que puguis anar damunt de la bicicleta. En el cas del Priorat, com que surt el massís del Montsant, que és un lloc que no... hi ha molts llocs que només pot anar per senderó, llavors no queda més alternativa, no? A la de la Ribera d'Ebre, per exemple, és tot pista i molt més ciclable. Mm. I a la que estic fent ara del Tarragonès, doncs clar, hi ha algun lloc també que... Una comarca més petita, llavors, clar, has d'anar a agafar senderó, tant sí com no, no? Perquè hi ha molts llocs que no hi ha allò pistes per poder-hi passar.
No, a vegades, home, per passar un lloc determinat i carregar uns metres la bicicleta, seria una pena no poder-hi passar, no? Sí, perquè és motiu, no? Llavors, doncs, i la bicicleta normalment és lleugereta, doncs ja...
Bueno, sí, les que fan ara, sí, les que hi havia abans, que ja costaven una mica més de carregar, però clar, aquí, per exemple, una de les vegades que es carrega és per pujar al cim més alt del Montsant, que és la Roca Corbatera, llavors, clar, com dius tu, no val la pena carregar-la ni que sigui un quart d'hora, doncs, per arribar... al cim, no?
Com són les bicicletes? O com han de ser una bicicleta mínimament adaptada a anar a la muntanya i que tingui doncs, una certa qualitat, diguéssim, no? Perquè bueno, jo n'he vist de molt barates, a vegades en magatzem d'aquests així, no? Veus de molt econòmiques i dius, això aguantarà, no? I suposo que no deuen aguantar massa aquestes, oi?
Home, el primer de tot ha de ser còmode, o sigui que la mida sigui la teva, perquè a vegades te trobes gent que sí que es compra bicicletes de 2.000 euros i després resulta que o no els hi va bé la mida o no els hi va bé aquella peculiaritat geomètrica de la bicicleta, no? Llavors bàsicament és això, si tenen suspensió o no, avui en dia ja van totes ja amb suspensió, s'agraeix, sobretot en terrenys com el Priorat, que és bastant pedregós, no? Acabes amb l'esquena, amb els braços sense suspensió, doncs. I després, bueno, les bicicletes d'avui en dia, les de fa 10 anys, l'únic que ha canviat és el tema de materials. Algú de geometria, però bueno, fa 10-15 anys la gent que feia BTT doncs, ja hi passava per aquí, no? Sí. I de moment que jo sàpiga no s'ha trencat ningú, no?
I una bona bicicleta, quin preu?
Ostres, això és molt...
Això depèn?
Sí,
molt. Depèn de la butxaca que l'hagi de pagar, això.
Depèn sobretot de per què la vulguis fer servir. Perquè, clar, hi ha gent que depèn de per lo que la vulgui, doncs, amb una quantitat determinada, clar, tampoc no vull dir preus, perquè és que n'hi ha, avui en dia, un ventall enorme, no? Des de 200 euros fins a 7.000, no? Però, bueno, per lo que jo sé, parlant amb la gent i amb les botigues amb les que tinc tracte, la mitjana d'euros que es gasta una persona gairebé cada any al renovar la bicicleta és d'uns 1.500-2.000 euros. Llavors, bueno, hi haurà gent que amb una bicicleta d'aquest nivell pues, farà virgueries i n'hi haurà pues, que... o que els hi serà massa o que els hi serà massa poc, no? Tot depèn de per lo que la vulguis, la bicicleta.
Perquè les bicicletes de muntanya, les rodes, les han de canviar molt sovint, no?
Els pneumàtics. Sí, depèn de...
Clar, valen diners també, no?
Bueno, depèn, és com les bicicletes, hi ha de totes les marques i de tots els preus. Llavors hi ha marques que són gomes més dures, més toves, clar, depèn del tipus de bicicleta que facis, te durarà més, menys. Jo els canvio un cop a l'any, els meus pneumàtics, tampoc no... Hi ha gent que els canvia cada 3 mesos, no?
Sí, depèn.
Clar, això és com els cotxes, si t'agrada conduir ràpid, frenar i tal, doncs clar, els pneumàtics te duren, no? La bicicleta és exactament el mateix. Però sí que és important, en el cas aquest del Priorat, de portar... un pneumàtic amb taco bo perquè t'aguanti, perquè clar, tindràs una pujada amb pedres i hauràs de baixar perquè
clar,
no
depèn dels camins i...
Sí.
En aquesta guia, en els itineraris, parteixes de la base de que el que fa, el que segueix això ha d'anar amb GPS o no fa falta?
En principi no fa falta, però jo la guia aquesta l'he feta tota amb l'ajuda del GPS i val a dir que t'estalvia molt de temps a l'hora d'escriure la guia. Després, a l'hora d'anar a fer els itineraris, els pots fer perfectament sense el GPS. La de la Ribera d'Ebre, me'n recordo que anava encara amb el bloc de notes, l'altímetre, el bolígraf, parant a totes les cruïlles, no? Cap aquí, cap allí. Clar, amb el GPS tot això t'estalvia molta feina.
Clar, bueno, i seguir-la, clar, vull dir, tens bastant clar perquè si vas mirant els quilòmetres, com que aquí veig que poses quilòmetre doncs clar, vull dir, ja et va marcant el quilòmetre que fas i per tant...
I a la introducció ho dic també, no?, que està fet amb GPS i que, bueno, que potser la mancança que hi pot haver sigui d'uns metres, no?
Sí, bueno, perquè...
Perquè, clar, a vegades els contequilòmetres de les bicicletes tampoc no són...
Sí, no, i els GPS també tenen algun error, vull dir que no és una cosa allò precisa al mil·límetre, eh? Sí. Vull dir, hi ha metres de diferència en el moment,
sí.
A vegades el GPS et fot una traçada que dius, ara ja estic a dalt del cingle, no? I llavors al cap d'un moment tornes a baixar, dius, ara sóc a baix altra
vegada. O el que no te marques el desnivell, no? Veus allà la línia però la pujada no la veus bé, no?
Sí, sí.
Però no, es poden fer tranquil·lament sense GPS, no hi ha cap problema.
I el temps que has dedicat a escriure, a preparar-la i tot, això quin temps estem parlant?
Estem parlant d'uns 2 anys.
2 anys per...
Sí, 2 anys, l'altre dia feia números, perquè ara el dia 11 de maig la presento falset, i estava fent allò curiositats, i bueno, són 2 anys de feina, perquè clar, hi ha 17 itineraris, són un total d'uns 500, gairebé 600 quilòmetres que has de multiplicar per 2 o per 3, perquè ho has d'anar repetint tot, i clar, quan comences a sumar desnivells i això, hasta inclusive posava les mans al cap perquè dic, ostres, tot això he fet, no? Clar, molts dels itineraris al principi es vas a fer sol, perquè també costa de vegades d'arrastrar la gent, no? Clar, jo paro molt, ara que si fotos aquí, que si la cruïlla aquesta porta cap allí, tot això està ben explicat, no? I després que itinerari també té un requadre destacat, que és el que m'agrada d'aquesta col·lecció, en la qual es destaquen pues, trets diferenciats de cada itinerari, no? Ja sigui, pues, per exemple, Escala d'Ei, o bueno, si hi ha pues, algun celler interessant, o si hi ha alguna població doncs, que valgui la pena destacar, pues, també. No?
Clar, i el Priorat pots acabar per molts cellers, sí, oi, si cal?
Sí, sí, sí. Però després millor que no agafis la bicicleta.
Bé, també hi ha hostals, no? I Urels, també, i suposo també, que deu estar tot ben referenciat.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs això vol dir que d'aquí 2 anys podem trucar-te per com anar la del Tarragonès, no?
Suposo que abans.
Abans i tot.
Sí, potser de cara a finals d'aquest any, principis de l'any que ve.
Ah, bé.
Sí, 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 ja estarà acabada. Molt
bé.
Espero.
Doncs serà qüestió d'agafar la bici i baixar cap a les Terres de l'Ebre.
Jo us invito tots a que agafar la bicicleta, tingui 10 anys en tingui un mes, igual, i baixeu cap allà baix.
Molt bé, doncs gràcies, Pep, i ens tornem a veure per la Ronda Codinenca.
Vale, merci.
Bona nit, estimats feliuans. La colla el dimecres, una setmana més amb vosaltres. Aquesta setmana farem una petita excursió per la Serra de l'Obac. Es fa la sortida des de l'Alzina al Salari i es puja al Coll dels Tres Creus i la Coma d'en Vila. Entrem a un bosc molt espès, del qual hem sortit quan passem a l'altre costat de la carena. Seguim cap a l'esquerra, entrant al camí ral, tot passant per sota del cim de Castell Xapera. És un cim de 939 metres. Aquest cim és el més alt de la Serra de l'Obac. Continuem pel camí ral fins passat el Collet Gran. Aquí el deixem per seguir un corriol marcat amb una fita, que ens acosta al paller de tot l'any. És un monòlit molt esbelt que es fa visible des de molts camins de la Serra de l'Obac. Aquí fem una petita parada per esmorzar, aprofitant la bona panoràmica que ens ofereix aquesta part de la muntanya. Tornem al camí principal, on continua l'itinerari del GR5. Més endavant, i seguint cap a l'esquerra, arribem a un encreuament de camins situat en el coll del Conreu. Deixem el Gerra i baixem cap al torrent de la Font de la Cansalada. Voregem el rierol. Remuntant una mica fort, anem ascendint per aquest mateix. Estem caminant sota la carena de l'Espluga. Entrem a un brancal que surt a la dreta i enllaça amb el camí transversal. Continuem de frente per dirigir-nos a la bonica raconada de la Malma de l'Espluga. Aquí fem una petita parada i en poc temps passem davant d'una altra petita cavitat anomenada el Quarto de Reixa. És una curiosa edificació a sota la roca. Anem ascendint fins a les proximitats del Coll de Tanca. Aquí ens desviem per un altre corriol que ens deixa a la bonica Font de la Pola. Com que és l'hora de dinar, fem parada completa, disposant de bona taula i aigua fresca de la font. Ens posem en marxa de nou i després de passar un alzinar s'arriba a la Porquerissa, amb uns enormes blocs caiguts i un abric situat en l'esperó rocós. Continuem vers el Coll de Tres Creus i seguint la pista de terra tornem de nou a l'alzina del Salari. Una excursió circular senzilla, però amb una espectacularitat i una visió de la composició geològica i la calcificació d'un massís tan adornat com és aquest, amb els seus pujols, monòlits, balmes i fonts que omplen el gran espai de la Serra de l'Obac. Hem disfrutat d'aquesta sortida, 8 membres de la colla del dimecres, fent un recorregut de 13 km, 210 metres, un temps efectiu de 3 hores 30, un temps total de 5 hores 40, amb un desnivell de 658 metres. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana. Adéu-siau.
Molt bé, moltes gràcies, Josep. I ara ja passem a la següent entrevista de la nit i, com sempre, Joan Font ens farà una petita introducció.
Hola, bona nit. Bé, segons he pogut saber a través d'internet, avui entrevistem l'Albert Pèlex. Doncs ell és doctor en geografia i professor de geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on imparteix docència sobre geografia del paisatge, el màster en estudis territorials i de la població. Ha estat coordinador tècnic del màster en intervenció i gestió del paisatge del 2005 al 2007 i coordinador del mòdul Geografia del Paisatge del doctorat en geografia de la UAB. La seva línia d'investigació és l'estudi de l'evolució de les zones de muntanya des d'una perspectiva històrica i ambiental. Bona nit, Albert. L'he agafat bé, aquesta...
Molt bé, perfectament. Sí.
Molt bé, doncs. Aviam, la motivació de convidar-te avui a venir al nostre programa ha sigut principalment basant-te en el teu aspecte de professor de geografia. Però normalment en aquest programa acostumem a preguntar als nostres convidats quins són els seus orígens en l'excursionisme, i com que crec que tu també ets excursionista, doncs la primera pregunta que et volia fer és quan, on i qui et va iniciar en l'excursionisme?
Fa molt temps, a casa, sempre s'han fet d'excursions, i l'origen és des que era petit, diguem, amb els pares, sortint, com comentava ara, per l'Obac, per Sant Llorenç, els rodals del poble. Jo soc de Castellà del Vallès, i el que ens quedava més a prop a casa era Sant Llorenç del Munt.
Exacte.
I les pujades a la Mola, doncs, devia ser el meu primer cim. Potser Puig de la Creu, abans, però als voltants de casa.
Molt bé. Practiques l'excursionisme habitualment?
Li falta temps.
Menys del que voldria. Però sí, es podria dir que sí. Sobretot, l'excursionisme relacionat amb la meva activitat laboral actual. No?
Perquè, és a dir, ja sigui per excursionisme pur o bé degut a la teva activitat laboral, quins són els llocs que més acostumes a visitar?
Actualment, bueno, no estic completament segur d'això que diré, jo crec que em conec millor el Pallars Sobirà que no pas la Serralada de Sant Llorenç del Munt. La major part de les excursions que he fet els últims anys han estat sempre a la zona a cavall entre el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, Andorra, el Cadí, són llocs que freqüento, donat el fet de que estic en un grup que es diu de recerca en àrees de muntanya i paisatge, i el nostre principal àmbit de treball és l'Alt Pirineu català. Llavors, em moc molt per allà.
El fet que et decidissis a fer de geògraf o estudiar geografia era degut a la teva afició a l'excursionisme o no ha tingut res que veure això?
Sí, era les ganes de conèixer món una mica. En l'excursionisme sempre hi ha hagut una voluntat del viatge associada al descobrir, i el geògraf té molt de descobrir, no? Els viatges, conèixer nous llocs, entendre'ls, observar-los de manera diferent, tot junt fa un mix que et porta a estudiar.
I una descripció curteta de lo que és la geografia?
Una vegada vaig escoltar un periodista que no era geògraf i va donar una definició que a mi em va agradar molt. Ell va dir que la geografia s'ocupa de tot allò que passa al damunt de la Terra. I clar, al damunt de la Terra, deia ell, hi passa tot. Llavors, jo crec que un geògraf s'ocupa una mica de tot, i sobretot de la influència que la societat i la cultura de cada lloc transmet en aquell territori. Uh-huh. Per mi aquesta és una bona definició. La gent que viu en els llocs, uh-huh, entendre-la a ella i com es relaciona amb, el, uh-huh, amb l'espai que ocupen.
Està bé. Estem en aquesta terra que vivim. Com és la terra aquesta? Des de, quines són les seves parts? Des del centre fins a la, fins al, més o menys, sense allò entrar en gaires tecnicismes ni noms rimbombants bueno, d'aquests que utilitzeu en la geografia, no? I que...
Clar, és una pregunta complexa, per respondre ja. sense gaires tecnicismes.
Ja
m'ho imagino. El que podríem dir és que... No ho sé com definir-ho. Si agafem la superfície de la Terra i anem uns quants quilòmetres cap endavall i uns quants quilòmetres cap amunt, i tot això ho ajuntem, ens trobarem amb un conjunt de sistemes que es mouen a la vegada i que interaccionen uns amb els altres. Llavors, per mi, més important que conèixer cadascuna de les parts que tenim per sota o per sobre dels nostres caps, l'important és pensar que tot allò que nosaltres fem per sobre dels nostres caps i tot allò que fem per sota està relacionat d'alguna manera o d'altra. Uh-huh. I l'exemple més clar és l'aigua. Si nosaltres pensem, com a bons excursionistes, els llocs on veiem aigües, ara parlàvem de manantials i de fonts amb substrat càrstic, no? La matriu carstificada de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac, per exemple, doncs si pensem tot el recorregut que ha hagut de fer aquesta aigua perquè nosaltres la puguem anar a abeurar-nos amb una font o mullar-nos un dia de tempesta, doncs aquest circuit és el que fa que ocupa doncs, bona part, no? del que ens interessa entendre. Mm. I per tant aquests recorreguts són els que s'haurien de considerar, no?
Uh-huh. Per què es mouen els continents?
Això és classe de geografia física, eh? Sí, és una bona pregunta.
Jo estic fent potser que la contessi el Pep, no?
No,
ara, molta pressió.
El Pep li podria preguntar al Joan Manuel Soriano, que actualment és el seu professor i segurament li està explicant això.
Sí.
Els continents i la deriva continental té a veure amb els moviments que hi ha per sota terra, i perquè es mouen, doncs és un conjunt de factors, no hi ha un únic factor que expliqui aquest moviment, sinó que es deu bàsicament als trets característics de la Terra que tenen a veure amb la rotació, uh-huh, i amb la velocitat a la que ens movem i amb la dinàmica que s'estableix per sota aquesta superfície terrestre, uh-huh, nostra. No?
Perquè això que dèiem de les capes de la Terra, en definitiva, el que és la superfície està situada sobre una massa viscosa, tinc entès, no? Una massa, uh-huh, que calenta, que és viscosa i que, per tant, doncs això fa que tot allà vagi com flotant, no? Més
I,
o menys.
Com flotant i el que és més interessant, com xocant, no? Yeah. Perquè, clar, nosaltres tenim unes plaques, com heu dit, que si s'acosten per una banda, doncs vol dir que per una altra banda s'estan allunyant, uh-huh, i, per tant, allà on xoquen, allà on tenim contacte de plaques, tenim enfonsament d'una respecte a l'altra i per tant aquí és on tenim l'origen de les muntanyes, no? Uh-huh. O l'origen dels volcans o l'origen de moviments sísmics que provoquen aquestes friccions, no?
O sigui,
I els llocs on això és el contrari no s'uneix sinó que se separa, el que tenim doncs són foses, uh-huh, forats bàsicament, sí, foses oceàniques, uh-huh, que poden tenir doncs diferents quilòmetres de fundària, no?
Anem a un altre aspecte de la geografia, que penso que també l'estudia la geografia. Per què es produeixen els canvis climàtics que ara han originat els períodes aquests de glaciacions i períodes càlids?
De nou, la resposta torna a ser múltiple. No hi ha una única causa. Això, l'anomenat canvi climàtic, que avui en dia està en boca de tothom i tothom en parla, i és una mica com el futbol, tothom parla del canvi climàtic. La gent ho relaciona, doncs, diguem que és la primera vegada en la història que ocorreix per efectes, se suposa, per causes humanes, no? És la primera vegada que nosaltres, abocant una gran quantitat de substàncies a l'atmosfera, hem provocat unes condicions atmosfèriques que han fet que hi haguessin canvis en la radiació solar, per exemple. Però el canvi climàtic ha existit tota la vida i té a veure amb les diferents fases solars i amb les diferents amb els diferents moviments de la Terra.
A mi m'ha dit
Segueix.
No, digues.
A mi em diu Joan Manel, el professor de geografia física, em va dir, diu, el planeta està més temps sense gel, els pols, que amb gel. Però clar, no hi era l'home. I no sabem ara com, no, com afectarà tot això. No sabem què passarà.
El que passa que el que sí que podem saber, i hi ha estudis, que el que han fet ha estat mirar quina quantitat d'aigua gelada hi ha a la superfície de la Terra. I agafant el gel, és una cosa complexa d'explicar sense poder-ho il·lustrar, no? Però el que s'ha fet és, nosaltres hem, investigadors han anat al Pol Nord, han agafat uns grans testimonis de gel de diferents quilòmetres de fondària, perquè se suposa que el gel més antic està més amagat i el gel més recent està més amunt, i a partir de l'oxigen que conté aquests testimonis de gel han vist quin oxigen hi havia a l'atmosfera.
Com era l'atmosfera?
Com era l'atmosfera en aquell moment. I a partir d'un... a partir d'aquest oxigen, ells poden saber quina quantitat d'aigua hi havia, si l'aigua era més dolça o si l'aigua era més salada. D'acord? I a partir d'això podem saber si hi havia més gel damunt de la Terra o hi havia menys gel damunt de la Terra. Llavors, això s'ha vist i ha permès observar, doncs, que el que hi ha realment, doncs, són fluctuacions de gel, i és veritat que hi ha hagut moments en què hi ha hagut glaciacions, el que el gel va cobrir, doncs, tota Europa, per exemple, o que va arribar a latituds relativament baixes, i hi ha períodes en el que aquest gel, doncs, s'ha fos, i actualment el trobem, doncs, relativament regulat, no? No el trobem com...
Quina és la influència de l'home sobre el paisatge?
El paisatge, hi ha dues maneres d'explicar-lo. Si la pregunta és quina és la influència de l'home, aquest seria, diguem, el paisatge del que ens ocupem els geògrafs, i per tant la pregunta és pertinent, no? No existiria paisatge sense la presència humana. Quan sovint es parla de paisatge verge, abans ha sortit l'editorial del programa d'avui, doncs es parlava de la gent que va en búsqueda de paisatges verges, pràcticament no en queden de paisatges verges. I en el moment que hi ha algun paisatge verge i algú de nosaltres l'observa,
ja
l'estem filtrant. Per tant, si acceptem que el paisatge és el filtre a través dels ulls de la societat humana, doncs tot el paisatge és humà i la influència és total. El que sí que és cert és que a vegades la nostra forma d'interrelacionar amb el paisatge ha estat més acusada, més participativa, i altres més d'observació i menys de canvi, no? És molt gran la influència.
Els polítics sempre diuen i promouen que s'ha d'augmentar la població. Suposo que ho diuen per qüestions econòmiques, però jo no sé si la Terra es pot arribar a suportar l'increment de població que hi està havent, i si arribarà a un punt que ja que no podrà més, i llavors ens haurem de procurar, doncs, o mantenir la població o disminuir-la, potser, no?
És una cosa que fa pensar, quan nosaltres pensem la quantitat de gent que hi ha damunt de la Terra. Però jo sempre ho relaciono amb el fet de la quantitat d'aigua que hi ha, no? D'aigua n'hi ha a la Terra. Si nosaltres... I per tant, si tu fas els números a l'engròs i dius tanta aigua i tantes persones, tu en tens prou d'aigua per tota la gent.
Encara dona.
I encara dona. El problema és que no la tenim repartida uniformement i no ho tenim tot arreu. I per tant, a l'hora de repartir els recursos, és evident que no donen. Hi ha uns països, tots ho sabem, que viuen per damunt de les seves possibilitats, que anem llançant recursos d'una manera completament desmesurada, i en canvi hi ha d'altres llocs on pràcticament no en tenen per viure, no? El problema no està tant en el número, sinó en com es reparteixen els recursos i com es distribueix aquesta gent damunt de la superfície de la Terra, no? Tècnicament, seguro, no estic segur, pràcticament segur, tècnicament es podria resoldre el problema. Podríem arribar a ser els que som i no passar gana a ningú. Però en canvi, políticament
no hi ha la voluntat poder de solucionar el problema.
No s'aguanta.
Sí, sí, sí.
Diners.
Un dels estudis que has fet sobre el territori i el paisatge és a la Coma del Burg, a la Vall Ferrera. Què es posa de relleu en aquest estudi?
En aquest estudi el que vam fer va ser sondejar un estany, un estany que amb els anys s'ha anat colmatant i ha quedat pràcticament sense columna d'aigua, perquè ens fem la idea, era un estany que en el seu origen va poder tenir una profunditat i una columna d'aigua d'uns 22 metres, i actualment en el moment que té més aigua té 40 centímetres. Per tant, és com un embassament que se'ns ha omplert, no? I no l'hem dragat mai. Llavors, a partir d'això, nosaltres el que vam fer va ser extreure un testimoni d'aquest llac i vam trobar una columna que a la base tenia 17.000 anys. A partir d'això, hem fet diferents estudis lligats amb la vegetació i amb el clima, que ens han permès explicar la història d'aquest paisatge vegetal i climàtic dels últims, doncs, això, 17.000 anys. Sí, són...
Se suposa de que hi ha hagut una evolució, però l'home aquí pràcticament no hi deu haver pas influït, no? en aquest cas d'aquest lloc concret.
Una de les troballes, per dir-ho d'alguna manera, ha estat veure com la influència humana és molt més antiga del que ens pensàvem. Sovint tendim a pensar que el Pirineu ha estat un lloc verge, inexpugnable, amb molt poca relació, molta poca presència humana, i en canvi el que hem vist a partir d'aquests estudis és com fa la influència humana comença, no sempre amb la mateixa intensitat, però s'hi troba present des de fa almenys 6.000 anys. L'arribada del Neolític realment va suposar un canvi en la forma de relacionar-nos amb el medi, fins i tot en aquestes zones que fins ara ens pensàvem, doncs, que eren completament aïllades de la dinàmica cultural de la zona. I per tant, la resposta és que sí, hi tenim influència humana molt antiga, com a mínim entre fa 6.000 i 6.500 anys tenim evidències clares de manipulació del paisatge.
Volia tocar un altre aspecte que també crec que, i a més que és d'actualitat, que és que has fet un estudi sobre el paisatge i els aerogeneradors. Quin és el teu punt de vista sobre aquestes dues coses que a vegades, segons qui, doncs, es fumen de castanyes, vaja.
Sí, és una bona manera de dir-ho. Això va ser un estudi, va ser un encàrrec que ens va fer un personatge que precisament té vinyes a la zona del Priorat, Álvaro Palacios, és un dels famosos...
El primer, no? Que va començar amb el tema de...
Sí, doncs ell, la seva família té vinyes a la zona del Faro i es va trobar que aquestes vinyes actualment ja estan envoltades d'aerogeneradors, El municipi, doncs, havia fet una inversió forta en aquest sentit i havia col·locat molts aerogeneradors. Hi havia un projecte que el que demanaven era ampliar els aerogeneradors i ell va entendre que li entraven a l'interior de la vinya, i precisament pel que dèiem al principi del programa, doncs ell volia fer un turisme sostenible, volia portar gent a veure allò, i per tant amb ell no li molestaven els aerogeneradors perquè no es pot anar en contra d'una energia renovable i sostenible com és l'energia eòlica, però en canvi sí que va entendre que allò li trencava el seu paisatge tradicional, i per tant va encarregar un estudi per veure com li afectaria la visibilitat a la zona. I nosaltres el vam fer, i clar, l'impacte era molt gran, però igualment el projecte no es va acabar donant a terme perquè hi havia uns problemes de nivell legal, precisament perquè el propi municipi deia que allà no s'hi podia instal·lar, doncs, aquests aerogeneradors. Això és una cosa. Per altra banda, a mi els aerogeneradors particularment a mi no em desagraden. I el que em sap greu d'aquest discurs és el fet de que moltes vegades la gent hi està en contra perquè fa malbé el paisatge, i en canvi són els primers que es queixen de que hi ha molta contaminació a les ciutats, són els primers d'agafar el cotxe, són els primers de no adonar-se, doncs, que Catalunya està vivint de l'energia nuclear, que és molt pitjor que no pas doncs aquests aerogeneradors.
Sí, sí. I arriben a casa i tenen la nevera i el televisor...
I volem tenir tots els luxes i no volem estar-nos de res. Sí que és cert que l'energia eòlica, doncs, és una petita part del volum energètic que tenim, però en molts casos i en molts llocs només faltaria una mica de voluntat i de visió per adonar-se de que pot ser un recurs que pot ajudar-nos en època de crisi a molts llocs. Hi ha casos en els que s'han format cooperatives i s'ha demostrat, doncs, com aerogeneradors no controlats per les grans companyies, aquest potser és el problema, no? Sinó controlats per petites associacions, per petites cooperatives, per petits... Una vegada escoltava un expert a Catalunya en aquests temes, que es diu Pep Puig, i ell deia, per exemple, si a tots els parcs naturals de Catalunya, no, però uns quants parcs naturals fossin capaços de tenir un o dos aerogeneradors propis i poder vendre l'energia que produeixen a les companyies, perquè estan obligats a comprar-los-hi, doncs molts dels problemes que tenen de finançament es resoldrien. Però és clar, xoca, no? Un parc natural que nosaltres el preservem per uns valors, ara que vingui algú i digui no, aquí perquè pugui sobreviure, doncs li hem de posar un aerogenerador. Bueno, el Barça també s'ha posat Qatar Foundation, no? Per fer diners. Llavors, estic d'acord amb l'origen de la pregunta, no? Hi ha una dialèctica que sovint costa de resoldre, però sense una amplitud de mires i sense afrontar realment el problema, que és l'energètic, sovint podem arribar a l'absurd, no? A protestar per coses que, si ho penses fredament, potser no val la pena.
Sí, sí.
No dic que obrim un serrat d'aerogeneradors, és evident que no dic això,
sí, sí.
Però pensar en com aprofitar millor aquestes energies i aquests recursos, jo crec que sí que s'hauria de...
No, i és que a més, clar, un aerogenerador s'ha de posar en un lloc on te faci vent, perquè posar-lo al fons d'una vall és absurd, no? Allà potser no molestaria gaire la vista, però, és clar, allà no, el de vent, poquet, probablement, no? O molt menys que dalt del cim de la serra, no?
El que passa que la tècnica va tan ràpida que segurament, doncs, segur que en el futur hi haurà mecanismes de com solucionar l'impacte visual que genera doncs un aerogenerador de, no sé, pràcticament doncs unes aspes de 70 metres de diàmetre, no?
Sí, sí.
Allí baix a les Terres de l'Ebre hi ha l'aerogenerador més gran d'Espanya, crec. No sé si fa 100 metres d'alçada i sí, 78 anys. Però després també hi ha el tema d'aquests que estan implantats al mar. M'imagino jo que deuen funcionar igual, no?
Funcionen exactament igual.
I l'impacte ambiental que tenen potser és menys. Perquè no ho veiem, clar, perquè no vivim al mar, no?
Perquè els tenim allunyats de la Terra. No, la gent que es dedica a fer estudis de fauna sí que és cert que hi poden haver interferències, no?, en determinats sistemes ecològics,
sí.
I poden haver influències. Però, bueno, jo crec... Tot és...
Sempre hi haurà coses negatives amb tot.
Sí, és posar en una balança els aspectes positius i negatius d'una acció i valorar què és el que... Quin és el teu objectiu, no?
Sí. Això del parc natural, llàstima que hagi marxat el Toni Verdaguer, no? Que com a responsable de Collserola podria donar una opinió, perquè no sé si Collserola potser algun punt que tingués prou vent.
En el mapa eòlic de Catalunya em sembla que no sé si sortia. Jo surt més al sud
i d'Empordà, no?
Però dic, si hi hagués vent, no sé què dir, la ciutat de Barcelona de tenir 4 generadors a tocar del Tibidabo.
Sembla que no els hi agradaria gaire.
Bueno, hi ha opinions per tot, eh? Ja, hi ha gent que els agrada molt, gent que no els agrada gens. De fet, és un tema molt conflictiu.
Sí, sí.
Però, bueno, si hi ha dades, si es fan anàlisis seriosos i no es fa demagògia, jo crec que doncs és una de les coses que s'ha de posar damunt de la taula, no?
Sí.
Igual que apostar per l'energia solar, no? Exacte. És una cosa que s'està duent a terme, que cada vegada anirà més, i hi ha municipis que han començat a posar doncs una gran quantitat de plaques solars. Vivim en un país mediterrani, no? On el sol és una de les nostres característiques, I per què no, doncs, pensar en edificis més intel·ligents i amb capacitat de produir energia.
Hi ha un altre aspecte que a nosaltres ens toca una mica a l'hora d'organitzar caminades, i és que tenint en compte que els boscos ningú els neteja, i es gasten una colla de diners en prevenció d'incendis, en manteniment de pistes, en replantació i rehabilitació de zones cremades, i tot això normalment pagat per Diputacions, Generalitat i Consells Comarcals, no seria més lògic que el que és la part forestal dels boscos, no el conreu, la part forestal, fos de propietat pública?
Ai, 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 Joan, que ens tallaran la cresta, eh?
Abans hi hauria excursions, ja, a la muntanya, hi hauria excursions per anar a netejar, ja.
T'has passat, eh?
No, Ric, perquè la pregunta no és una única pregunta. Me n'ha fet dues o tres i m'ho ha barrejat tot, i ara estava intentant pensar mentre reia com me'n sortia. D'entrada, tot... sé que ho estic dient molt aquesta nit, però la resposta sempre és depèn. Com diu un professor d'allà d'on jo treballo, ell sempre respon això, jo crec que encertadament. Depèn. Depèn de qui es pregunti i depèn de què s'entengui per un bosc brut. Si pregunteu a un biòleg, a Sant Feliu en teniu de molt renom i prestigi, li pregunteu què és un bosc brut, es posarà a riure. Perquè un bosc brut és un bosc ple de bosses de plàstic, però un bosc brut, en el sentit en el que ho deia vostè, no és...
No, jo em referia...
Un bosc ple de vegetació, exacte, que no es pot caminar...
Que no es neteja, que no es cuida... Que no...
Per definició, el bosc mediterrani...
És així.
És així. Està ple d'enfiladisses, està ple de matolls, està ple de... ha d'estar brut, sí, perquè sigui ric i perquè sigui biodivers, i per tant, i d'aquesta brutícia, d'això que ens empipa tant quan anem a buscar bolets, bueno, doncs segurament és com tocaria que fos si nosaltres no haguéssim...
Jo em referia una mica a la part econòmica aquesta, no? Vull dir que qui es cuida dels boscos, en definitiva, és l'administració.
El problema principal és que abans els boscos donaven un rendiment econòmic. Abans els boscos per què estaven nets? Doncs perquè anava tothom a fer carbó, si no es feia carbó es feien feixes de llenya, si no es feia llenya
funcionaven els vapors
de les ciutats i de més, i per tant estaven fortament intervinguts i tenien molta menys biomassa. Què va provocar que els boscos s'embrutessin?
I també n'hi havia menys, no? Hi havia molts camps de...
Però el problema principal, i això ho explica molt bé Martí Boada,
és que ara ja no...
És la bombona de butà. En el moment en què tenim bombona de butà, els boscos ja deixen de donar-nos tot el combustible que els hi demanàvem, i de cop i volta els abandonem, els deixem a la mà de Déu. Sí, se'n segueixen explotant uns quants per fusta, però la fusta cada vegada ha anat de baixada i el valor és menor, i per tant, jo fa un parell d'anys, en una excursió que vam fer a la zona del País Basc, doncs havien tallat una fageda, uns faixos increïbles, a mi em sembla una fusta, compreu-vos una taula de faig, val molts diners. Doncs se l'estaven venent a França, que el trinxaven per fer paper. Per què? Doncs perquè els sortia més a compte això que no pas tot el procés que hi havia a darrere d'aquell faig fins que no el convertíem en taula, no? Per tant, desenganyem-nos. Actualment els boscos no els vol ningú. Els privats els hi costa diners i els públics no n'hi treuen cap rendiment.
De fet,
tornant una mica al que dèiem abans de pensar en alternatives, si prosperés el fet de l'energia generada per calefactar a partir del biocombustible, si fóssim capaços de tornar a trobar una rendibilitat, per petita que fos, als boscos, segurament aquesta relació que havíem tingut al llarg de la història durant moltíssims segles la podríem tornar a reemprendre, no? I llavors segurament l'administració ja estaria interessada,
I de fet, hi ha pobles cap al Pirineu, hi ha molts boscos que són propietat municipal, no? Dels
comunals.
Una de les característiques principals d'aquells boscos és que són boscos comunals.
Exacte.
Són del conjunt de veïns.
Sí, sí.
I són ells els que gestionen la seva activitat.
Sí, sí.
Però fins fa uns anys, fins fa 10-15 anys, pràcticament cada any encara els hi treien fusta i treien algun diner, que els hi anava molt bé en aquests municipis perquè no els hi rebaven gaire recursos.
Uh-huh.
Però d'una època ençà no els hi surt a compte i és un negoci que ha anat a la baixa.
Bueno, ara hi torna a haver les estufes aquestes de biomassa, no? Però sembla que costi una mica de...
Costa arrencar, s'estan fent... Hi ha algunes iniciatives, algunes estan començant a arrencar, però encara és una cosa que costarà un temps...
És una mica com les plaques solars, això, no? Que costa...
Sí.
Són bones idees, però...
Molt bé, doncs, hem arribat pràcticament al final perquè ara el Pep Acosta ens explicarà el temps. Ell és l'home del temps de la ràdio i del nostre programa. O sigui que, en definitiva, doncs, donar-vos les gràcies, tots dos, doncs, d'haver vingut aquí a explicar-nos coses que crec
però,
que ha sigut
Albert,
fos interessant.
Però, Albert, com que li han quedat moltes coses per explicar.
I tant.
Octubre, novembre,
sí,
comença't a buscar algun dilluns.
I tant.
Et sembla bé?
Els dos s'han de tornar, Mateu.
Ah, bueno. Anirà bé també, ja ho tindràs acabat el que estàs fent?
No, crec que no.
Jo, bueno,
jo
doncs quan...
de cara a l'any vinent hi ha 5
bueno,
casos
doncs
aquí,
llavors,
so com que us aniré seguint
com que
doncs
el Ramon ja us coneixeu,
estem en contacte.
Posa contacte amb el Ramon.
Around me are familiar faces,
worn out places. Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Doncs ja estem a l'espai del temps. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més bo que hem tingut. Déu-n'hi-do. Jo crec que el cel també plorava la Déu de Guardiola.
Avui plorava llàgrimes blanques a tota pastilla.
Sí, sí. Jo estava a l'autònoma i no ho he vist, però ma mare m'ha dit que sí, que ha caigut calamar-se tot, però no m'he enterat. Doncs això, jo crec que el cel també està, pues com tothom, està fotut. Precipitacions importants, sobretot la nit de dissabte i la nit de diumenge. Entre les dues nits, més de 30 litres per metre quadrat, que han caigut en forma tempesta. Amb vent, ambient que no és de primaveral. No m'agrada aquesta primavera a mi, no m'agrada. Però atenció.
No, a tu t'agraden les faldilletes.
Atenció, perquè a la gent que li agrada el sol i la calor...
Ara.
Sembla que ha d'arribar a la seva hora. Jo m'incloc, en aquesta hora, perquè ja era hora. Però anem a pams. Demà dimarts, ja no plouran tot el dia. A la tarda hi pot veure una nublada, però serà de tot inofensiva. Al matí fa més fresca que avui. Com que quedarà més... no hi haurà tants núvols, farà més fresca. I ens llevarem amb 7 o 8 graus. Però atenció al migdia. Ambient molt confortable allà. Arribem als 19 o 20 graus. Per tant, migdia és gairebé de màniga curta allà. Però potser encara no. A què és degut això? A que tindrem vents del sud, que són més càlids que els que hem tingut fins ara. Ara hem tingut perturbacions que venien del nord de la península. Avui he anat a 1.000 metres al Pirineu. He vist imatges de Llívia,
sí,
d'aquests llocs.
Allò a Núria, al Port del Comte.
Al Matagalls.
Al Matagalls, a la Molina.
Content que demà ja som al maig. No? És una cosa bastant, bueno, una mica insòlita. I a més, aquests últims anys, que hem tingut primaveres molt càlides, que la gent a l'abril, Setmana Santa, ja està tothom a la platja. Sí. És una mica diferent aquesta primavera. Atenció dimecres. Aneu d'excursió dimecres?
Ui, tant. Tu què et sembla?
Cap al Malanyeu.
Dia perfecte. El millor dia de la setmana. Molt de sol durant tot el dia. Mínimes 12-13 graus. Ja pujaran bastant. Màximes 22 o 23. O sigui, comenceu a treure mànigues curtes, faldilles, a què foti falta, perquè ja tenim ganes de bretall aquí. I atenció...
Minifalda.
Ara. I atenció dijous.
Imagina't.
Continuar aquest ambient assolellat. Els termòmetres s'acostaran ja als 25 graus. I això sí, dijous, com que hi haurà també el sol escalfarà, el sol farà sortir núvols. I dijous a la tarda es pot escapar alguna tormenteta ja. Però bé, molt poca cosa, Serà una tormenta d'aquestes mitja tarda típiques de primavera. I sembla que cap de setmana les tormentes n'hi ha una mica més, però bé, plourà molt poca... Farà sol i a la tarda una tormenta. Però bé, farà molta com migdia, I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, Pep. Gràcies, Albert. Ja sabeu que aquests micròfons són vostres. Quan voleu, podeu tenir aquí. Josep, moltíssimes gràcies, avui et saludo. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies a tothom.